Hora d'obrir l'espai d'Art al Suplement. Artur Ramon, molt bon dia.
Bon dia, Mercè.
Com va tot?
Molt bé, i tu?
Bé, matinant amb molt de gust.
Com ha de ser.
Com ha de ser. Cada dissabte a aquesta hora amb l'Artur Ramon vinculem, ja ho sabeu, obres d'art amb alguna notícia que hagi marcat l'actualitat de la setmana, i aquesta setmana, òbviament, ha tingut so de protestes feministes i laborals.
No és abús, és violació!
La gent treballadora no podien començar d'una altra manera, denunciant a l'assetjament que pateixen les dones.
Aprofitant que dimarts va ser 1 de maig, el Dia del Treballador, avui parlarem de pintures sobre protestes laborals i l'art, també com a pròpia forma de protesta. Deu haver moltes pintures, no?, relacionades amb això.
Sí, l'art funciona a vegades com un manifest, com un crit que és recollit pels artistes. El problema està en que, malauradament, al llarg de la temporada hem hagut de parlar massa sovint d'aquestes protestes i manifestacions, i llavors cada vegada també se'n fa més difícil trobar imatges noves.
No, el que hem fet és descartar les que són, vaja, sí, més populars,
més
com el Quart Estat, per exemple.
Sí, o la de Delacroix, que vam parlar,
correcte,
no?, la llibertat guiant el poble.
Sí, sí.
Però
i hem anat a coses
noves,
més, sí, més específiques, també per il·lustrar, doncs, aquesta setmana de reivindicacions de l'1 de maig i també de reivindicacions feministes. Avui amb l'Artur Ramon, doncs, les protestes laborals o no laborals, tu, al final...
Les
protestes, la cosa d'expressar-te al món de l'art, som-hi.
Sí.
Per començar amb aquesta banda sonora de Clash, ens has portat una pintura que es titula Les mans de la protesta, una obra de denúncia que té molta força, sobretot per les dimensions d'aquestes mans, no?
Sí, és una obra d'un artista que jo el trobo molt, molt interessant. Es diu Oswaldo Guayasamín. Va néixer a Quito el 1919, va morir a Baltimore el 1999, va viure 80 anys, i sens dubte és el millor pintor equatorià del segle XX. Es va especialitzar molt també en retrats. Jo el vaig conèixer en un retrat que vaig veure que hi havia aquí a la Fundació Gòdia, on avui està la MAFRE. Que, per cert, hi ha una exposició de Brassai que s'està a punt d'acabar, que no poden deixar d'anar a veure els oients.
Ens ho apuntem.
I llavors aquest artista va fer un retrat de qui era, doncs, el pare de la propietària de la Fundació, Paco Gòdia, i allà vaig conèixer Guayasamín, que em va semblar que era un artista molt potent. El que passa que té tota aquesta, més enllà els retrats, obra que la va fer seriada de denúncia social, que és interessantíssima i que està molt lligada a la seva biografia.
Mira, ell, en quin sentit?
Mira, ell va ser fill d'una família d'11 fills i de seguida va voler entrar a l'Escola Belles Arts de Quito i el pare s'hi va oposar.
Que per variar,
tantes
també.
Coses, vegades passa això, no? I llavors va començar a viure molt les protestes dels estudiants en aquell moment contra el règim de Neptalí Bonifaç, i un dels seus millors amics, Manjares, en una manifestació el van matar. La policia el va matar. I a partir d'aquí, la consciència social de Guayasamín queda,
no?,
completament, doncs, cristal·litzada, i comença a fer sèries d'obres en les que la denúncia social, la reivindicació també, la defensa indígena, perquè ell era fill d'indígenes, i també l'amistat en un cert moment de la seva vida amb Pablo Neruda, i per tant una adscripció al comunisme, doncs va fer que aquesta obra seva és una barreja, diguéssim, entre l'expressionisme i el compromís social. I això es veu amb aquesta peça.
I tant. És una peça impactant, on s'hi veuen dos mans enormes, no?
Sí.
Com si esperessin el fruit, no?, que caigués el fruit del cel.
Que caigués alguna cosa.
Alguna cosa amb les mans, amb els palmells oberts.
Sí.
I després també aquest rostre mig desdibuixat, amb una boca molt oberta i unes dents salvatges, no?
Sí, sí, és la metàfora del crit, de la denúncia, de la injustícia. Forma part d'aquesta sèrie que ell va titular Les Manos. Aquestes són Les Manos de la Protesta.
Mm.
I fixa't que el fons és completament negre, sí, negre i blau, que això ajuda molt a en aquest primer terme, doncs, veure aquestes mans...
La dimensió,
més...
no?
Sí, tan expressionistes que semblen quasi com la recreació de les mans del Crist de Grinevald, de Colmar, que havíem vist alguna vegada, no?
Sí.
És a dir, que hi ha aquest element quasi molt de gran expressió per fer aquesta denúncia, que a més està molt lligada a... amb una sèrie de poemes que va fer una gran poetessa també equatoriana, Idea Vilariño, que m'agrada molt, i que quan els llegeixes, les il·lustracions que et venen al cap són les imatges
són
de Guayasamín. Hi ha una connexió molt bonica, poesia-pintura, entre Guayasamín i Vilariño. I a mi em sembla que és un artista que es mereixeria inclús que se li fes una exposició retrospectiva, almenys a Espanya no s'ha fet mai, perquè ens adonguéssim de la dimensió que té i de la força de la seva obra.
Un bon exemple de denúncia social i de compromís, la d'aquest pintor de Quito, Osvaldo Guayasamín, Les manos de la protesta. Aquesta és la primera obra que l'Artur Ramon ens ha portat per il·lustrar, doncs, això, les protestes, el dret a expressar-se, no?, a denunciar.
Guayasamín, fixa't què deia. Fixa't, diu: mi pintura es para herir, para arañar y golpear en el corazón de la gente, para mostrar lo que el hombre hace en contra del hombre.
Això és l'art, no?
Això és l'art.
Som-hi.
Subo escalas bajo escalas, busco el día paso perfecto, el dique fuerzo el karma, nada calma mi ansiedad.
De Guayasamín a una carta de Ramon Casas a la seva mare, i això?
Mira, és una carta que vaig trobar en una col·lecció particular i que vaig voler-vos la portar perquè és una carta que en paper de pèl i ploma, que era la revista en la que ell treballava,
sí,
va escriure a la seva mare, i entre 1898 i 1902, no està datada, per tant no sabem exactament quan la va escriure, però el que sí que hi ha és aquest dibuix que és molt il·lustratiu del que són les protestes i sobretot, doncs, de la repressió de la policia contra els manifestants. Tema, malauradament,
sí,
encara d'actualitat als nostres dies, no? Per tant, què millor que en aquesta carta, que és una mica una crònica també social de l'època...
Què li explica a la seva mare?
Doncs mira, li explica coses que curiosament són poc transcendents a nivell domèstic,
sí,
de que ha vingut la seva germana a menjar, etc. I no fa referència en aquest episodi, que és curiosíssim. És a dir, l'il·lustra, és com si fos un còdic entre ells que no ho vol explicar, no sé per què, i li va explicant coses, diguéssim, de tipus molt quotidià, però hi ha aquesta il·lustració, hi ha aquesta que és com una petita, un detall d'un episodi que ell va viure al carrer i que està pres segurament del natural. Aquesta obra a mi m'agrada perquè connecta amb una faceta de Casas, que crec que en el programa n'hem parlat alguna
sí,
vegada, que és aquest Casas social, aquest Casas que bàsicament el tenim amb tres obres. La processó de Corpus, de 1898, que està al MNAC, La càrrega, que és una obra que està al Museu d'Art Modern d'Olot, que
sí,
és la que està més connectada amb aquesta càrrega policial de la carta, i finalment la meravellosa obra del Garrote Vil, que està al Museu de la Reina Sofia de Madrid.
Aquestes són les tres obres que van empapar Ramon Casas en aquesta vessant més de denúncia, de compromís, eh?
Ell se n'adona, cap a finals del segle XIX,
sí,
que utilitzant formats grans, són quadres tots de dimensions grans, és a dir, més d'un metre per metre 50, metre 60, inclús en el cas de la càrrega fa quasi 3 metres per 4,70. Llavors, en aquestes obres es va veure dues coses. Una, que podia explicar un tema social, fer com de cronista, com de fotoperiodista abans de la fotografia, i alhora un tema que li agradava molt, que era representar la multitud. Aquests personatges que els fan pinzellades molt petites, molt soltes, i que vas veient quan estàs...
Tots els capets,
tot,
no?
És increïble. On es veu millor és a la processó de Corpus, que és una meravella de quadre, amb aquesta qualitat de la multitud tan ben explicada, tan ben representada.
És com si fos una fotografia.
Totalment. totalment. Llavors, aquesta carta que us porto està totalment connectada, és del mateix moment, amb aquestes reivindicacions que fa Casas, que les fa moltes vegades d'una manera inclús objectiva. Ell no pren partit per ningú, però sí que explica les coses que estan passant. Una processó de Corpus que va acabar amb una matança, perquè va haver aquelles bombes que es van tirar just el 1898, el Garrote Vil, que era veritablement, hauria de ser un espectacle bastant
tètric
i cruent,
trist, sí.
I molt trist, i finalment doncs, la càrrega, que aquesta sí que seria una metàfora doncs, de quan la policia
carrega contra els manifestants.
S'extralimita
amb les seves funcions. Aquesta és la segona obra vinculada a protesta i a compromís social. Interessant aquesta vessant de Ramon Casas, que no coneixíem tan profundament. Mm-hmm. Sempre anàvem per altres, no?, per altres obres més conegudes.
Clar, i a aquestes... les cartes tu veus,
sí,
això,
sí,
no?
Sí.
Perquè és la cosa més íntima. El dibuix també té aquest element més íntim.
Però em crida l'atenció que en el text no relacioni el dibuix que fa posteriori.
Saps què crec? Que potser tenia por. Casas, no t'oblidis que era un burgès conservador i podia tenir por d'explicar segons
de
quines coses
explícit,
i que aquesta
no?
carta arribés a segons qui. Les coses, quan queden escrites, ja
és
saps
per alguna
que...
cosa, no?
Per això avui s'ha de vigilar tant amb els e-mails, perquè quan queden escrites no és el mateix que quan queden dites.
Queda clar. Amb l'Artur Ramon estem repassant obres d'art que han captat la reivindicació de protestes laborals, socials, etc. Acabem amb una fotografia mítica.
Come, you masters of war. Hey, that build the big guns. Hey, that build the death planes. Hey, that build all the bombs. Hey, that hide behind walls. Hey, that hide behind desks.
És la famosa imatge d'un home que s'interposa davant dels tancs a la plaça Tiananmen de la Xina durant les protestes de l'any 1989. A Pequín és això. És una imatge que reconeix tothom.
És una imatge referencial que és de les poques que he portat que no són pròpiament pictòriques, però és una fotografia, també és un altre mitjà completament artístic.
I una imatge simbòlica, per
en
tant.
En aquest cas és una imatge icònica de la protesta i de sobretot del coratge doncs, de la societat civil d'enfrontar-se a la força de bruta.
És que té
no?
tanta força, és una metàfora tan clara, no?
És increïble.
El poder del poble contra el poder dels governants,
dels
no?
governants i de la... És aquesta que és molt bíblica, és David contra Goliat,
sí,
és aquesta
sí.
idea. Però aquesta imatge va ser presa el 5 de juny de 1989 des de l'hotel Beijing, molt a prop de la plaça Tiananmen, amb una Nikon d'una lent de 300 mil·límetres a 200 metres de l'escena i va ser presa per tres periodistes de diferents mitjans i només n'hi ha, és a dir, Jeff Widerner, que va ser per Associated Press, Charlie Cole per Newsweek i Stuart Franklin per Time.
Uh-huh.
I aquesta imatge es veu, doncs, té una història molt bonica perquè el periodista que finalment va aconseguir enviar a la redacció aquesta imatge, la nit anterior l'havia assaltat la policia xinesa i li havia tret tot el material. Només tenia la càmera i la lent, tot el que havia fotografiat, tots els rodets...
Ho havien decomissat.
Però, com ell ho sabia, va fer aquestes fotografies i les va guardar en la part, en el vàter, a la part de dalt de la cisterna, i les va poder, doncs... així es va preservar, de que quan van entrar i van fer una redada no li van poder treure res, i finalment ell ho va poder enviar
Ostres.
Al mitjà i va poder ser publicat. Pensa que és una imatge que l'ha vist tothom. Inclús el 1998 la revista Time va dir que el personatge aquest, que ara en parlarem...
Aquest heroi anònim,
estava entre les 100 persones més influents del món.
Què dius ara?
Sí, sí.
Però sabem qui és?
Doncs mira, hi ha moltes especulacions al voltant d'ell i del seu destí.
Clar.
Després d'això. Diuen que podia ser un estudiant que es deia Wen Weilin, de 19 anys, i que va decidir, amb dues bosses, plantar-se davant del tanc i va tenir una conversa amb els soldats que portaven el tanc, dient, doncs, marxeu, que esteu massacrant a la nostra gent i no us volem fora d'aquí. A mi aquesta imatge em recorda un malson que tinc sovint.
I quin és aquest malson?
Doncs que estic en el mar i veig un transatlàntic que ve cap a mi i és la immensitat del mar i la majestuositat, o sigui, la diferència d'escala, i tu tens aquest vaixell que et passarà per sobre.
Haurem d'anar al psicoanalista, eh, sí. Artur?
Sí, 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 alguna cosa deu voler dir tot això. Però em recorda molt
sí,
això.
Sí, sí, és que és això, literalment.
Però el coratge, davant, no hi ha un tanc, aquí n'hi ha quatre, davant d'aquests quatre
i
tancs...
I tots els guàrdies, tots els soldats armats.
Naturalment. I posar-te aquí al davant i frenar-los. Això és veritablement és una metàfora també de la dignitat de l'home davant de la injustícia, no? I del coratge i de tantes coses. És un exemple per molts dels que creiem en els drets humans i i reivindiquem una civilització, diguéssim, justa.
I tant. Què se'n va fer? No se sap,
doncs,
això.
Mira, diuen que o bé el van matar, el van fusellar, que crec que és la tesi, diguéssim...
Més general, no?
Més possible, coneixent el règim xinès, sí, més o menys, o que viu tranquil·lament a Taiwan.
Però això ningú ho ha pogut confirmar,
ningú ha pogut saber exactament què va passar després amb aquest senyor. El que sí que se sap és que l'escena continua i apareixen dos civils que diuen que podia ser policia secreta, que l'aparten, el treuen de l'escena perquè puguin els tancs seguir continuant.
I aquí es perd la pista. De fet, a YouTube es poden consultar
tots
aquests muntatges televisius, en aquest cas.
Però no s'ha sabut mai, eh? I no. Se li ha preguntat repetidament al govern xinès que què se'n va fer, inclús un va dir creiem que no el vam matar, saps?
Creiem que no el vam matar, imagina't.
Amb aquesta disciplina, aquesta cosa de soberbia i de prepotència que va associada a vegades al poder i sobretot al poder, l'abús del poder.
Doncs bé, ja tenim les tres imatges vinculades en aquest cas a la reivindicació, al dret a expressar-se, al compromís social i a la denúncia, molt necessàries en els temps actuals.
Avui més que mai.
Avui més que mai.
I contra la barbàrie, la cultura.
Sempre.
Sempre.
Demà ens retrobem, Artur.
Fins demà.